Continguts en xarxa. El Pou.
A finals d'estiu vam conèixer l'existència de l'aducanumab, un fàrmac que podria ser efectiu contra l'Alzheimer en la seva fase inicial. Aquest medicament actuaria contra les plaques amiloides que apareixen al cervell i que estan relacionades amb la pèrdua cognitiva. Per saber-ne una mica més i també conèixer millor aquesta malaltia, hem anat fins a la Fundació Pasqual Maragall, on ens ha rebut el José Luis Molinuevo, que és director científic d'aquesta fundació i, a més, coordinador de la unitat d'Alzheimer de l'Hospital Clínic. Moltes gràcies per rebre'ns.
Gràcies per vindre.
Comencem parlant d'aquest fàrmac. En què consisteix?
Aquest fàrmac, aducanumab, és un anticòs monoclonal que actua contra l'amiloide. Actua tant contra les plaques, diguem que és l'amiloide depositat al cervell, com una part més soluble d'amiloide que es conforma com el que nosaltres diem oligòmers, que és, per dir alguna forma, com paquets de fibrilles d'amiloide, i aquest fàrmac és capaç d'actuar tant amb els oligòmers com amb les plaques ja depositades al cervell.
I parlem una miqueta més d'aquestes plaques amiloides, que les hem mencionat però no hem explicat ben bé què eren, de com estan relacionades amb l'Alzheimer.
Sí, la malaltia d'Alzheimer, això moltes vegades ja ho anem explicant, no? És una malaltia de llarga durada. No? Què vol dir això? Això vol dir que durant els 20 anys previs a que la malaltia presenti símptomes, a nivell cerebral, la malaltia ja està actuant. I quina és la primera actuació? Pues la primera actuació que coneixem ara mateix és l'acúmul d'amiloide. No? Llavors, l'amiloide és una proteïna, que és una proteïna fisiològica que tenim tots al cervell, i en un moment donat es comença a acumular. Aquesta, durant 20 anys, s'acumula al cervell, i al final d'aquest període de 20 anys aproximadament és quan comencen els símptomes de la malaltia.
Per això dèiem que pot afectar la fase més inicial, seria el primer pas d'aquesta malaltia. Dèiem que hem conegut l'existència, sabem que s'han fet algunes proves. Són realment esperançadors aquests resultats?
Ho són. En primer lloc, mereix la pena comentar que quan aquí es parla de malaltia inicial, es refereix a l'inici dels símptomes de la malaltia. És a dir, que no estem parlant d'aquest període silenciós durant aquesta fase preclínica que nosaltres diem de la malaltia on no n'hi ha símptomes. No? Aquest fàrmac ha fet un assaig clínic en persones que tenien un problema de memòria o una malaltia molt lleu. Entenem per molt lleu que tenien altres símptomes, però encara eren bastant independents, no? Per dir-ho d'alguna forma. Però tenien ja símptomes de la malaltia.
En aquest sentit, cal aclarir que ho hem explicat algunes vegades ja al POU, però que a l'hora de provar un medicament en la fase de proves, primer també es fan en animals, però en aquest cas s'ha provat en humans ja. Quan podem tardar a veure de forma efectiva aquest medicament al mercat?
Sí, aquesta és una pregunta molt bona. Evidentment, primer també s'ha provat en animals, no? I s'ha vist quin és el mecanisme d'acció en animals, que era un fàrmac segur, i després es passa realment a fer els assajos clínics en humans, no? Els assajos clínics tenen primer una primera fase, no? Que és de seguretat, i aquest assaig clínic que ara ha sortit a la llum era més aviat un assaig de seguretat. No? Aquest assaig el que volia era demostrar que el fàrmac era segur i que actuava realment contra l'amiloide. No? La sorpresa amb aquest estudi és que van veure que també era capaç, d'una forma dosis dependent, no solo eliminar l'amiloide, sinó que a més era capaç de millorar els símptomes de la malaltia. No? Ara tenim que fer la fase 3, no? Que és la que estem començant ara mateix en diversos llocs a tota Espanya i a Barcelona. No? Llavors, aquesta fase 3, l'assaig dura any i mig, però tenim que pensar que n'hi ha un any i mig de reclutament també, de la gent que té que participar en l'assaig, amb la qual estem parlant de 3-4 anys, i més aviat seran 4 anys, per tindre els resultats tancats, presentar a les autoritats sanitàries, etc. És a dir, que si tot anés bé, en un període d'uns 4 anys aproximadament, aquest fàrmac podria estar al mercat.
Perquè precisament en l'Alzheimer ha passat algunes vegades que s'han publicat estudis que després, més tard, diguem els periodistes, per tirar-nos una pedra nosaltres mateixos, donem per fetes determinades coses, i són estudis que estan fets en ratolins, que encara no han passat en aquesta, sí, en aquesta fase. En aquest cas, per tant, estem parlant d'una cosa ja amb fonament.
Sí, aquí estem anant un pas més endavant, no? Però encara tenim que ser cautos, no? És a dir, ha passat la primera fase dels assajos, per dir alguna forma, però ara tenim que corroborar l'eficàcia en el que es diu un fase 3, que és realment on es té que demostrar que el fàrmac funciona en un número més gran de persones.
En qualsevol cas, estarem atents a com evoluciona aquest estudi. Però parlant en general, com avui de fet som a la Fundació Pasqual Maragall, no hi ha millor lloc per poder parlar d'aquesta malaltia. Un dels objectius d'aquesta fundació també és fer arribar a la població informació sobre l'Alzheimer, treballar per intentar curar-lo. I els últims anys hi ha hagut aquest procés ja de prendre consciència realment per part de la població de quins són els efectes, quins són els símptomes, la gent prevé amb temps, ho veu amb més temps, amb aquesta feina que esteu fent d'informar?
Sí, jo penso que ha hagut un canvi molt gran en els últims anys, no? Davant el que és la malaltia, com la gent entén la malaltia, la gent comença a entendre que la malaltia ja no és únicament aquesta fase terminal, la gent tenia el cliché de la persona molt afectada, que n'hi ha períodes on la persona pot estar molt funcional però ja està la malaltia present, i en concret aquí a la Fundació Maragall el nostre projecte de recerca està centrat en la prevenció. És a dir, que aquí nosaltres estem treballant amb gent sana, que no té cap símptoma, però que estem estudiant el potencial risc de desenvolupar la malaltia. I a més estem començant ja estudis de prevenció amb fàrmacs semblants a l'aducanumab, n'hi ha altres, i aquí estem començant a fer estudis de prevenció. Què vol dir això? Que persones sanes amb certes característiques que confereixen un risc incrementat de desenvolupar la malaltia, donarem alguns fàrmacs, en concret farem servir una vacuna, com un exemple d'un fàrmac que farem servir, per tractar d'evitar que la malaltia es presenti.
Perquè la malaltia de l'Alzheimer es pot preveure, per dir-ho així, és a dir, les persones poden tenir predisposició.
Aquesta és una pregunta complicada, vull dir, perquè quan parlem de predisposició la gent entén que podem identificar aquesta predisposició, i això és el que no es pot fer, no? Tots tenim predisposició per tindre algunes malalties i per no tindre altres, no? És a dir, tots acumulem un paquet de gens que ens confereix risc per unes malalties i ens protegeix contra altres, no? El que passa que saber exactament el risc que tens davant determinades malalties i no respecte a altres, això és molt complicat, no? És a dir, que amb això el que vull dir és que sí, podem tindre una major o menor disposició, com dius tu, que és el que nosaltres parlem de risc, no? Cada persona té un risc determinat per patir determinades malalties. Avui en dia tenim la informació i sapiguem quins són els factors de risc més importants per desenvolupar la malaltia, però quan parlem de factors de risc es té que entendre que un no té una resposta clara, és a dir, és com comprar loteria, és a dir, tu dius, mira, jo he comprat 4 boletos, jo he comprat un, tu tens més probabilitats de que et toqui, però a mi em toca a mi amb un i a ti no et toquen 4, no? I amb el risc es té que entendre així, no? És a dir, des d'un punt de vista epidemiològic, més risc probablement es desenvoluparà la malaltia quan veus una població de gran, però a títol individual l'increment de risc òbviament et confereix un major risc, com diu la pròpia expressió, però no determina que vagis a desenvolupar la malaltia d'una forma, diguem, directa o a través d'una equació.
Comentava abans que estan treballant en fàrmacs que podrien ajudar a prevenir aquesta malaltia. Ens pot explicar una miqueta en què consisteixen?
Sí, tots aquests fàrmacs treballen sobre la hipòtesi amiloide. Per això aquest resultat amb l'aducanumab ha sigut tan positiu, no? I dona molta esperança. Per què? Perquè no únicament per aquest estudi concret, però si aquest estudi demostra que si tu elimines l'amiloide això té un impacte clínic sobre la malaltia, si anem abans i eliminem l'amiloide, potser la malaltia no es desenvoluparà, no? I en aquest sentit, els fàrmacs que farem servir, un és una vacuna, això vol dir, és el que es diu immunització activa, vol dir que injectem un antigen, que és un pèptid d'amiloide, i el nostre cos desenvolupa anticossos contra l'amiloide, que si tenim alguna cosa d'amiloide depositat, teòricament ho eliminarà, i això farà que la malaltia no es presenti clínicament.
Mm-hmm. Per tant, podríem parlar d'una vacuna per l'Alzheimer en la seva fase més inicial. I l'altra pregunta que ens fem és de quina manera podem prevenir l'Alzheimer en els nostres hàbits diaris, més enllà dels fàrmacs, sinó en els nostres hàbits diaris.
Sí, t'agraeixo la pregunta, no? Perquè el que estem parlant ara és el que nosaltres denominem prevenció secundària, que això vol dir gent que ja té aquest amiloide al cervell, llavors fem servir fàrmacs per eliminar l'amiloide i evitar que la malaltia es presenti, però també existeix la prevenció primària, no? Que és la teva pregunta, no? Llavors, prevenció primària, el que avui en dia sapiguem és dieta mediterrània, és a dir, evitar les grasses animals, no? L'oli d'oliva és molt saludable, no? Fer servir nous, fer servir molts elements de la nostra dieta que sempre han estat presents i ara s'estan abandonant una mica, no? Per una altra part, fer exercici diari, tindre certa socialització, l'activitat, diguem, mental també és molt positiva, i controlar tots els factors de risc vascular, hipertensió, diabetes, etc., colesterol, tot això pot influir en l'aparició de la demència i també probablement en un component de la malaltia que s'associa a moltes demències.
Per tant, podríem dir que intentar tenir una vida al màxim de sana i activa possible ens pot ajudar també a lluitar contra l'Alzheimer. En qualsevol cas, el que sí que ens queda clar després d'aquesta entrevista és que aquest fàrmac, no només el fàrmac com a tal, sinó també l'efecte aquest que demostra que podria eliminar aquestes plaques amiloides, que són el pas previ o el primer pas de l'Alzheimer, és una via per l'optimisme, realment.
Sense dubte, per el que he explicat abans, no? No únicament és aquest fàrmac, com dius tu, però el validar la hipòtesi amiloide presenta l'oportunitat de que molts fàrmacs que estem desenvolupant contra l'amiloide pues podrien tindre una gran utilitat en el nostre camp.
I ara ens tirarem a la piscina. I com de lluny estem de curar l'Alzheimer?
Home, estem curar és un... a mi m'agrada més
ja
parlar de prevenció,
que ens tiràvem a la piscina.
M'agrada més parlar de prevenció, perquè curar, si la malaltia ja està present, és molt difícil, no? Però ara estem començant aquests estudis, no? que duren 5 anys, els estudis de prevenció. Això vol dir que aproximadament 2022 tindrem una bona idea si aquestes estratègies de prevenció poden tindre realment un futur, no? Si tot sortís bé, pues a lo millor estem parlant de que el 2025 es pot previndre la malaltia, no? Això seria fantàstic, no? Però tenim que ser molt cauts, no?
Ho serem, però la pregunta l'havíem de fer. José Luis Molinuevo, director científic de la Fundació Pasqual Maragall i coordinador de la unitat d'Alzheimer de l'Hospital Clínic, moltíssimes gràcies per rebre'ns i per explicar-nos una miqueta més sobre aquest nou fàrmac, i que veiem que com a mínim és una molt bona notícia.
Gràcies a vosaltres per compartir les bones noves.
Al POU. Continguts en xarxa.